I ara en Marc Giró i el vostè primer. Bon dia, Marc.
Home, molt bon dia. I també tenim a la Núria Travessa i el RAC1 migdia, immediatament després nostre.
Sí.
Hola, bon dia.
Hola. I el Xavi Rocamora.
Què és aquest?
Hola, Xavi.
Tot bé. Quantes notícies tens, a Porrillo?
Li preguntes al Xavi o...
A tu. El Xavi
a mi,
igual.
Sí, com cada dia. Com cada dia. Només l'operació Catalunya n'està generant força de notícies. Perquè un dia més hem de parlar d'aquesta operació. La Vanguardia i el diari Opinés en continuen publicant detalls d'aquesta actuació de les clavegueres de l'Estat que generen moltes reaccions. Per exemple, del major Josep Lluís Trapero, que ja ha anunciat que anirà a la justícia després que els dos diaris han revelat que també el van intentar implicar en un cas de drogues. El PSOE creu que tot aquest cas, l'operació Catalunya, és el Watergate del govern de Mariano Rajoy i insisteix que anirà fins al final. Avui el negociador del socialista Santos Cerdán s'ha reunit amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, al Congrés. Per cert, que ja s'ha fet públic un informe dels lletrats de la cambra que posa en dubte la llei d'amnistia. Altra vegada n'explicarem els motius. També repassarem el rànquing d'empreses més valuoses que tornen a encapçalar Apple, Microsoft i Google. I també les dades que ha donat avui una altra empresa, Bizum. Ha passat dels 6 milions d'usuaris el 2019 als més de 25 milions a finals del 2023. Cada dia es fan 2 milions i mig de Bizums. Això de mitjana són 30 cada segon. I s'acaba de fer pública la sentència del judici contra Arantxa Sánchez Vicario i el seu exmarit Josep Santacana per frau de més de 6 milions d'euros. L'extenista ja va arribar a un acord amb la fiscalia i l'han condemnat als 2 anys de presó pactats, que implica que no haurà d'entrar a presó. A Santacana, a qui la fiscalia considerava el cervell de tota la trama, li han caigut 3 anys i 3 mesos.
I els esports, a aquesta hora comença la roda de premsa de l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, prèvia al partit de 8ens de final de demà al camp de l'Unionistes. Ja tenim convocatòria dels Blaugrana per aquest partit, encara sense Cancelo, lesionat, i tampoc no hi són els sancionats Araujo i Lamine Yamal. El recomincia més detalls. També explicarem que Joan Laporta ha visitat la plantilla aquest matí per donar ànims als jugadors i al mateix Xavi després de la derrota contra el Madrid a la Supercopa. El primer català...
Ha visitat aquest matí el Xavi,
Xavi Hernández. No, el tècnic.
Aquí?
El tècnic del Barça.
Per donar-me ànims.
Ah, sí?
Sí, sí.
Que estaves fotut.
No, però a vegades
sí,
em pica a casa.
Ho trobo sensacional.
I em pica i em diu, vinga, ànims. Vinga, endavant, Xavi. Sí.
És que té detalls, és una mà detallista.
Però pot ser qualsevol català, eh? Si és el, té un bombo i diu, vinga, avui a l'esquerra de l'Eixample. Un dia va anar a la Verneda. A vegades se'n va, de vegades marca, tinc un cosí a Vià i va dir,
avui
ens ha tocat a nosaltres, que ha vingut el Xavi a animar-nos pel matí.
El Barça també et dic que li calen potser més ànims que a tu. Ja crec, eh? Veient com està l'equip, eh?
Perquè jo soc un esportiu, soc atleta.
Sí, tu ets animós. En tot cas, el primer català en entrar en joc als 8ens de final serà el Girona, que aquesta nit rebrà el Rayo Montilivi. Serà 9:45 de la nit. El podreu seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Avui es juguen 2 partits més d'aquests 8ens de la Copa. A les 8, València-Celta, i a les 9, Osasuna Reial Societat. També es juga avui la segona semifinal de la Supercopa Femenina, que disputaran Barça i Madrid a Leganés. Qui guanyi s'enfrontarà al Llevant a la final de diumenge. I en tenis, Novak Djokovic s'enfronta aquesta hora a l'australià Popirin, i amb problemes pel cèrbic, que perd, vaja, ha estat a punt de perdre el segon set.
El
mateix,
el
serbi és Djokovic. Van un 7-1 i amb problemes, dic, perquè ara mateix perd per 5 jocs a 4, tot i que finalment ha salvat el seu servei. Empat a 5 jocs en el tercer.
No, escolta, moltíssimes gràcies. I el temps, què, tu?
Alguns plogims dispersos cauen ara repartits per tot el país.
M'he posat sabata d'antes, que no se puede ser así.
No era el dia.
¿Qué pasa?
Que m'he puesto zapato de antes.
Hola,
y a lo mejor
Hola.
Llueve un poquito.
Pero, Núria, ¿cuándo vas a venir? ¿Es que Núria existe o no existe?
Núria es inteligencia artificial. Així t'ho dic de clar.
Va, un dia vindré, per això.
Sí, mira, un dia. Pues mira, ara, si quieres, luego si vols, ara al, com es diu això, al cavalcament?
Al
racomitia.
¿Estàs amb el de administració?
No, te calles. És que és molt difícil de vegades.
Després vinc quan fem el canvi.
Tirar endavant una factura. Home, molt contemporani. Però bueno, això és un altre tema. Si vols un dia parlem d'aquest tema, ben parlat. Oye, a veure, Núria, el temps...
Doncs mira,
per aquí, plugim per allà.
No portes les sabates més apropiades, però pitjor ho tindries si estiguessis al Pirineu i al Prepirineu, perquè allà és on plou
amb
més ganes.
És que amb això de les sabates d'Ante passa una cosa que m'ha dit el meu majordom. Posi-s'hi un spray de Ante. Però jo dic... Si jo tinc unes sabates d'Ante i poso un spray per protegir-se l'Ante de la pluja, pues ja
no cal
comprar-les. Si jo tinc Ante, pues vaig amb Ante i que sigui el que ho vulgui.
Es diu Vallut, no diria?
No, Ante deu ser Antalina, no Ante. El Vallut és Vallut i l'Ante és l'Ante.
Sí?
El vaig dir una cosa, bueno, Esther, bueno, la veritat, jo em pensava que el que tenia ressaca era el Joel Fortuny, no tu, però bueno, és que jo, la veritat...
Bueno, Joel, tienes ressaca sempre.
No, però avui, esta noche, se l'ha passat pipa. Bueno, a veure, Núria, per favor...
Doncs allà, el Pirineu i el Prepirineu és on les plouen més ganes i aquestes pluges es repetiran a la tarda, més probables a la banda de Lleida. Bufarà el vent a moltes comarques i temperatures que continuaran altes. Per l'època, demà, més sol, vent de ponent i ambient més suau, i divendres arriben pluges a tot arreu, no et posis aquestes sabates...
No.
Estàs avisat.
Però tu m'entens amb això, l'esprai Dante. O sigui, unes sabates Dante perquè t'has de posar
com
esprai.
Com per impermeabilitzant.
Però llavors
no,
ja et compra, doncs ja vas amb una cosa...
Amb unes de pell normal.
No, no? Dir-te, és que jo no sé, la tonteria aquesta d'impermeabilitzar Dante. Doncs pues no te'l pots... Pues jo què sé, pues arrisca. ¿Sabes lo que te quiero decir o no?
No, no te estás escuchando.
No me escuchas, ¿no?
Es que cuando... No, la verdad.
Pasas total, ¿no?
No, estaba pensando que han condenado a Nacho Sánchez Vizcarra y he dicho, pues, ¿por qué esta señora ya? ¿Qué está haciendo?
Ya, a mí me parece fatal que la hayan condenado porque...
Pero no va a entrar en prisión, la Pantoja sí, ¿sabes?
Ya, pues no, pues que Arantxa, pues no, ¿la han condenado a qué?
No sé,
la... A dos anys, però com que havia arribat, te'n recordes, a un pacte amb la fiscalia...
Ah, bueno, però és una condenada.
Doncs no ha d'entrar.
Oye, Núria, si un tren sale de Valladolid a las 3:15...
Es que a Arantxa le quiero, la quiero, y punto, escolta, ¿qué os que et digui? Joder, ya tanta tontería. I luego t'enganyen. Què t'anava a dir? Núria, vols acabar per fora el temps?
No, doncs això, estàs avisat que divendres no t'has de posar aquestes sabates, que baixaran les temperatures i que també bufarà el mestral i la tramuntana.
Doncs moltíssimes gràcies, Núria Travessa, gràcies, Xavi Rocamora. Ens retorn immediatament al RAC1 migdia. Visca.
Fins ara.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Joel Fortuny, avui amb Marc Espejo, Esther Romagosa, que te l'estàs.
Bon dia.
Ella, especialista, ha treballat a Gratacós, venent teles. Ante, Ballut, Lli. Rocío Saiz, què tal estàs?
Buenas tardes.
Buenas tardes, no? A tope total. Miquel Missé, fantàstic, parlem amb Miquel Missé, que avui un aplaudiment per ella ve, la Clara Serra, filòsofa, que ha escrit un llibre des del meu humil punt de vista fonamental, El sentido de consentir, estoy destrozado porque me lo he tenido que leer y ahí no podía parar, y mañana a dormir a las 3 de la matinada. Si ho arribo, se le truco al Joel i quedo amb ell, saps? Perquè estàvem ja estàvem totes al carrer i punto. Però abans tenim l'honor de rebre avui aquí a l'estudi un cop més a Edu Tudela, l'actor, i sobretot a la senyora Lola Pata. Un aplaudi per ells. Hola, bones.
Hola.
Escolti, Lola, vostè... M'ha escoltat una mica això dels a Catalunya, una mica la música, no?
Sí.
Perquè està bonica.
Va plorar una mica.
Va plorar una mica, eh? Bé. Està emocionada, ara. Pues si ja no han sonat dos notes.
Dolça Catalunya, pàtria del meu cor.
Aquesta és Marina Rossell, que des d'aquí... Mira, aquí cada vegada que es diu Marina Rossell, aplaudim.
Bravo.
Vaya jefaza la Marina Rossell.
Jo m'he fiat.
Claro. Es que todo lo bueno es bollo. Todo lo bueno es bollo. Escolta.
Como los melones.
Es la pues es verdad que los melones
bueno,
salen bastante bien, ¿eh? Es que todo lo bueno es bollo. A veure, això és la migrant de Marina Rossell, perquè resulta que el Poliorama, el Teatre Poliorama, fins al 23 de gener s'està celebrant, o com es diu,
representant
Winnipeg, el vaixell de Neruda. Aquesta és una obra, Edu, que fa 4 anys que roda, eh? O sigui...
Sí, la vam estrenar el 2019 a Vallromanes i portem des de... Bueno, el 2020 vam fer temporada al Teatre Acadèmia, després de tota la pandèmia, i vam passar el de grec a grec, que va fer tot
i tiro perquè em toca.
I tiro perquè em toca.
Va tenir molt d'èxit, no?
I, bueno, va anar bastant bé dintre d'aquell 50% de públic, 70%
de
50%.
Sí,
que va anar com allà. Sí, però va anar molt bé i hem fet moltíssims bolos també per tot Espanya, o sigui que...
Això ho ha escrit la Laura Martel i dirigeix el Norbert Martínez, i està la Laia Albert, la Laia Maria González, el Martí Salvat i Edu Tudela aquí present. Però esclar, nosaltres hem portat a la Lola Patau perquè a mi m'agradaria, Lola, ella és periodista, té 89 anys, perdoni que li digui l'edat, però trobo que en el seu cas és meritori. És com un títol aristocràtic. Què farà, el juliol, els 90?
El 22 de juliol, si de vol.
Els cascos vostè els porta bé? Perquè li estan xafant les galtes, total, vostè em sent bé?
Què li farem? No, porto bé. No m'apreten.
No t'apreten, res, està bé, perfecte.
Tranquil.
Doncs escolti, vostè, m'agradaria que m'expliqués el Winnipeg, aquest vaixell de Neruda del títol de l'Oda de Teatre.
Sí.
Quin tipus de vaixell era? De què estem parlant?
Era un vaixell de carga que va flotar el Pablo Neruda l'any 39, poeta, per enviar a Xile, a una terra millor, en aquell instant, molta gent que sortien d'Espanya per seves idees polítiques.
Uh-huh. En refugiats.
Sí.
Quanta gent hi viatjava en aquest...
Bueno, en principi es deia 2.200 persones, però jo crec que van haver-hi més.
Vostè en aquell moment tenia 5 anys.
5 anys, sí.
Però expliqui'm, i ho recorda?
Més o menys. Entre records i el que m'han explicat.
Perquè aquest viatge, a la seva família, devia ser un viatge que ha estat molt present al llarg de la seva història.
Sí, segurament sí.
Com hi arriba vostè al vaixell?
Bueno, des d'estava amb nosaltres a Toulouse, amb els meus pares. La meva mare havia passat la frontera dues vegades, primer per saber si el meu pare estava bé, que estava en un camp de concentració, i després va tornar a buscar-me a mi. Vam estar a Toulouse una temporada, però quan anava a esclatar la Segona Guerra Mundial, el meu pare va dir que ell no volia quedar-se.
No volia tornar a passar?
Una altra vegada, per la seva pàtria, potser sí, però una altra vegada no. I ens vam enterar que Pablo Neruda estava a París i buscava persones que poguessin anar a Xile. I allà.
Expliqui'm qui van ser els seus pares. Els vostres pares qui van ser?
Bueno, el meu pare era Josep Pateu d'Alzira. Ell estava a la Diputació de Barcelona de l'any 29, després va estar a la Generalitat, cap de finances de la Generalitat. La meva mare era mestressa de casa.
I escolti, vostès, el seu pare, ràpidament, quan esclata la Guerra Civil, i al moment el que ha de fugir cap a Toulouse, ho veu claríssim, clar.
Sí, bueno, primer en un camp de concentració i després vam anar a Toulouse perquè teníem família a Toulouse.
A quin camp de concentració ho recorda? Quin camp de concentració?
Sant Ciprien.
I vostè, mentrestant, el seu pare fuig cap a Toulouse previ a estar-se al camp, previ patir al camp de concentració, vostè estava amb la seva mare
a Barcelona.
A Barcelona.
Sí.
La seva mare va veure'l, m'explicava, oi? La seva mare va veure el seu pare.
Sí, va tornar a Barcelona, va vendre tot el que va poder i vam passar altra vegada a la frontera les dues.
Recorda aquest viatge vagament de Barcelona?
No, pel que m'expliquen, terrible. Terrible, passant per tot el cauce dels rius. Vam tindre bastanta solidaritat amb moltes persones, però no tothom. Posem-li un guàrdia de vies francès, ens va acollir un dia a dormir a casa seva. Quan vam tornar, el vam anar a veure.
Carai, quan vam tornar?
A l'any 55.
I era encara?
Sí.
Per què diu que el viatge era dificultós? Perquè, esclar, era un viatge que havien de fer per camins al terra.
El viatge cap allà sí, perquè anàvem per camins de terra. A mi em portava el que podia, em portava a coll i bé, perquè jo ja no podia caminar més, però bueno.
Clar. I anàvem vostès soles o era un grup organitzat i eren més refugiats?
La meva mare i jo.
Anaven soles?
Però anaven, el vam trobar més gent per camí. Però en principi anàvem les dues soles.
Vostès quin tipus de vida tenien els seus pares i la seva família? A Barcelona, quin tipus de família eren?
Bé,
una família benestant? Una família...
Bueno, sí, normal. El meu pare era un funcionari, pues tenia un bon sou, teníem una casa a Poble Nou, al carrer Pere Quart, i pues, jo vaig néixer al carrer Pere Quart.
Quan arriben a Toulouse, és quan esclata, recorda retrobar-se amb el seu pare?
No, vam estar un temps visquent a Toulouse. Però no recordo molt, sé que anava... que inclús m'enviaven a comprar un litre de llet, que deia jo.
I de Toulouse esclata la Segona Guerra Mundial,
sí.
I vostè, el seu pare i la seva mare decideixen
anar-se'n.
Van veure el perill, no? Això va passar amb molts exiliats,
molts exiliats, exactament.
Jo recordo cartes de la Massa Rodoreda i d'altres que estan exiliats a França i de sobte diuen no, vamos, hem de fugir ràpidament perquè no podem tornar a passar per això, no? Com contacten amb Pablo Neruda els seus pares?
Pues, suposo que es va enterar el meu pare, va escriure, va anar a París i pues, es va ser entrevistat allà. I de seguida va tornar altra vegada i vam embarcar a Bordeaux.
Per tant, Pablo Neruda i les persones que organitzaven aquest viatge seleccionaven les persones?
Ells seleccionaven les persones, sí. Més aviat volien persones o miners o ganaders, coses. Però també van viatjar algunes persones, com el meu pare, que no era d'aquest ofici, també van viatjar.
Com recorda el viatge? O què li han explicat d'aquell viatge?
Bueno, nosaltres érem els privilegiats. Per nosaltres tot era un joc.
Els nens, vol dir?
Els nens,
clar.
Sí. Els altres no. Però nosaltres sí, però bueno...
Quina edat tenia vostè en aquella època?
5 anys.
Quan en Parc té 5 anys?
5 anys, sí.
I van sortir de...
Lampedusa.
El viatge era molt llarg? Quin tipus de...
Un mes.
Un mes, 30 dies?
Sí.
Com a mínim 30 dies?
Com a mínim 30 dies. Teníem que travessar el canal de Panamà.
I el, què es van trobar, diguéssim, en aquell viatge? Com s'organitzaven? Perquè això, de fet, era...
Gent... Bueno, estava, sembla que estava, bueno, no t'ho puc dir molt, molt segur, però pel que m'han explicat, molt ben organitzat. Uh-huh. Les senyores feien coses, els homes feien unes altres, els nens jugàvem i ens ho passava molt bé, i tot molt bé. Aleshores, del menjar, el que si hi havia algun cuiner, també treballava.
Quan arriba a Xile, què es troben?
Bueno, primer vam arribar a Valparaíso i vam trobar molt bona acollida. Molt bona acollida, inclús de gent que no pensaven que amb nosaltres. Aquesta és la veritat.
Explica'm una mica això.
Bueno, jo recordo que el primer dia de Santiago ens acollien famílies espanyoles que estaven allà. Nosaltres vam anar amb una família que no pensava el mateix del meu pare, però vam pensar que tots érem, en aquell instant tots érem espanyols i nosaltres ho necessitàvem. A cada un temps el meu pare ja va tenir feina, ja el vam independitzar i ja la nostra vida va seguir a Santiago.
Quant temps hi van passar vostès a Santiago?
Bueno, vaig tornar a viure definitivament aquí a Espanya al 29 anys.
Amb 29 anys?
Sí, però vam fer diversos viatges. Un a l'any 55, a l'altre l'any 59, jo vaig estar al 62 aquí i definitivament al 63... ja ens vam quedar.
Com es vivia aquest exili? Com veien vostès Catalunya, Espanya?
Bueno, bé, ho veiem amb molta enyorança, segurament. Jo no tant, perquè no me'n recordava, però el meu pare sí. Érem molta colla de catalans, teníem un centre català, ens reuníem allà, i després, pues, jo la meva vida era diferent, perquè jo vaig alternar molt amb els xilenos, perquè jo ja vaig passar a escoles i tot això.
Ah, però això també és interessant, esclar. La generació dels seus pares,
clar,
buscava afins, diguéssim, sí, que altres catalans,
sí,
però vostè és d'aquesta segona generació que,
clar,
va...
Nosaltres tots, els nostres amics tots eren xilens, i encara ho són.
I encara ho són, això li anava a dir. Quina relació té vostè amb Xile?
Molta, molta. Dic, per WhatsApp, ara que és molt més fàcil,
ja veus,
pues cada nit dic bona nit a moltes amigues que tinc allà, però molt poques amigues, dues, perquè ja... per desgràcia ja no les tinc, però tinc els fills de les meves amigues i nets també.
Carai.
Ningú ha vingut a Barcelona, ens venen a veure, els meus fills han anat a Xile també, o sigui que...
No sé si algú voleu fer alguna pregunta.
Jo li volia preguntar per què decideix vostè venir a viure a Catalunya. Entenc que els seus pares trobaven a faltar la pàtria a la casa, però...
La meva mare. La meva mare sempre havia enyorat Barcelona. I va haver una època que el meu pare tampoc es trobava tan bé físicament de salut. Va vindre el doctor Puigbert a Santiago i li va dir, pues tu vine a Barcelona, que et faré moltes revisions. I mira, va ser una cosa, el meu pare que em deia que m'anava en Cortés, va cremar les naus i ens vam vindre tots cap aquí. Vam vendre tot el que teníem allà i ens vam vindre i ens vam entrar a Barcelona, a l'any 63.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Com era la Catalunya i l'Espanya de l'any 63? Perquè encara el franquisme...
No,
encara...
s'estava bé.
S'estava bé, vostè troba que sí?
Sí, sí. El 55... una diferència enorme.
Ah, sí? Va notar, amb 10 anys va notar moltíssima diferència.
A 55, sí, era molta diferència.
D'Espanya respecte a Xile, de Catalunya respecte a Xile.
A 59 havia entrat una mica el turisme aquí, havia canviat, a 62, i a 63 el vaig trobar molt bé. Sí.
Vostè, perdoni que li pregunti, et vas acabar casant amb un xilè o amb un català?
Amb un català, de Vic.
Ah, de Vic, hombre,
nada menos.
Mare de Déu, nada menos, sí, si ho vas fer, perfecte, eh? Doncs escolta, moltíssimes gràcies. No sé, Edu, sé que l'Edu Tudela, aquest actor, aquí a aquesta obra que, inspirada en aquest viatge, doncs, com veu descobrir aquesta història i per què veu decidir fer-ne una obra de teatre?
Doncs això va ser la Laura Maria González, amb l'Òscar, que és el productor de l'obra. Van viatjar a Xile amb un altre espectacle de la Jarra Azul i van viatjar amb la Pamela, que és una noia que també es dedica a les arts escèniques de Xile, i allà, a l'arribar a Valparaíso, van trobar un quadre gegant de Pablo Neruda amb el Winnipeg, perquè allà a Xile és molt coneguda aquesta història, així com a Espanya no es coneix aquesta història, com moltes altres que no es coneixen.
Per què serà?
I la Pamela li va dir, vosaltres heu de parlar del Winnipeg. perquè és una història molt important aquí. I aleshores ja ella es va posar en contacte, va començar a buscar informació a la Laura i va trobar una novel·la gràfica de Laura Martel.
Mm.
I a partir d'aquesta novel·la gràfica es van reunir amb ella a Madrid i la Laura Martel va dir que ella volia escriure a l'obra de teatre. I a partir d'aquí també es van posar en contacte amb l'Albert Martínez, que havia dirigit Llibert, i ja va ser com a poc a poc, ja van anar fent contactes amb tots els actors i fins aleshores ençà, ja estem aquí.
Ahir vau fer un col·loqui, exacte, no? Amb sí, la Lola i els actors i de més. Quin tipus de públic hi havia? Hi era públic...
La veritat és que va ser molt emocionant, o sigui, sí, perquè sempre ens porta sorpresa aquesta obra, com quan vam conèixer la Lola, que no ens ho esperàvem gens ni mica.
Clar, fita, com us coneixeu amb la Lola?
Ens vam conèixer el dia de l'estrena de Winnipeg, però la història va ser molt forta. Nosaltres estàvem esperant al Teatre Acadèmia, a fora, abans
aquí al costat?
Sí, 3 hores abans d'estrenar. I de cop i volta venen 3 senyores i ens diuen: nosaltres coneixem a una dona que ha viatjat al Winnipeg. I ens vam quedar com... O sigui, un moment, com pot ser això? Sí, sí, viu aquí al costat. I al cap de 10 minuts va arribar la Lola i ens va dir: jo vaig viatjar al Winnipeg. I ens va dir una de les frases que diem a l'obra, que no la coneixíem: els nens ens ho vam passar molt bé. I això ho diem a l'obra. No la coneixíem de res, a la Lola. Clar, ens vam posar a plorar abans de l'estrena. Aquests moments màgics que dius: és que com pot ser això? Vull dir que no...
Vostè quan li va dir que hi havia una obra de teatre parlant
sí,
d'aquesta experiència?
Sí, és que el vaig veure, jo vi que aquí, davant vostre.
Esclar.
I clar, passava pel teatre i vaig... Winnipeg. Clar. Havia llegit un llibre de la Isabel Allende, sí, que deia Winnipeg. Mm. I entonces, això m'ho va regalar la padrina del meu fill, que els seus pares es van exiliar a Mèxic. I jo vaig pensar: pues mira, ara li correspon i compro 2 entrades per anar a veure l'obra. I així ens vaig trobar amb ells.
Carai, carai. Per què va ser emocionant ahir el col·loqui? Deia l'Edu que ahir el col·loqui va ser molt emocionant.
Sí, perquè inclús va trucar per telèfon o per WhatsApp una persona que també, com jo, de 7 anys, que viatjava al barco.
Carai.
Sí. Sí, i que se'n recordava de mi.
Sí, l'Antònia. Bueno, i és que això sempre ens, durant molts bolos ens ha passat que han vingut persones a dir-nos: una àvia va viatjar al Winnipeg, o tenim, fins i tot va venir un home que tenia la bandera republicana que s'havia hissat al vaixell.
Sí.
O sigui,
la que s'havia...
La tenia guardada encara una capsa. Vull dir, són aquestes coses... Bueno,
que... quines... no hi ha lliçons, però... de la rebuda que vosaltres teniu a Xile... Quina lliçó en podíem treure? És a dir, perquè expliques que... Lola, vostè explica que en el camí us vau trobar gent... Bueno, gent que ara millor no, perquè per circumstàncies no estaven en condicions d'ajudar o no volien, sí, o el que sigui, però molts d'altres sí. Quan arribeu a Xile us abracen i us reben bé.
Molt bé.
Això és una cosa...
Havia hagut alguna oposició, perquè pensaven que venen els rojos, que aquí, que allà, la dreta xilena potser no estava d'acord, gràcies també a Abraham Ortega, el ministre de Relacions Exteriors, que el va posar inclús al seu càrrec, perquè no hi havia problemes. Al final, pues, gràcies a ell i a Pablo Neruda vam poder arribar tots i vam tindre molt bona rebuda. Perquè...
Però ho dic en el sentit de que, no, Edu, que no sé si estareu... que és una lliçó, que és una cosa que nosaltres hem de tenir presents, que en qualsevol moment,
sempre, evidentment,
si podem refugiar-nos i
hem d'acollir,
totalment.
Això és una ensenyança per tothom. Mm-hmm.
Bueno, i a part que Espanya crec que no ha reconegut prou com es van rebre els exiliats a Xile, a Argentina,
Mèxic.
I a Mèxic, i són coses que encara s'ha de fer moltíssima memòria històrica, mm-hmm, i per això jo crec que està molt bé que aquesta obra, doncs, arribi arreu, perquè encara continuem arrossegant moltes coses a les institucions, etcètera. Vull dir...
Escolta'm una cosa, ha estat un plaer parlar amb vosaltres. Edu, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que sempre ets molt ben rebut en aquest programa.
Moltes gràcies.
Tu i la teva família, consti en acte. I després Lola Patau, què vols que et digui, estimada, fantàstica, més veïna.
Moltes gràcies.
Gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies.
El vostre testimoni és fonamental, no? És un d'aquests testimonis actualment fonamentals, i gràcies per haver vingut, perquè ha estat un honor. No us perdeu
Winnipeg, el vaixell de Neruda.
Winnipeg, el vaixell de Neruda, fins al 23 de gener al Teatre Poliorama.
2 funcions només, veniu, va.
Per favor.
Per favor.
Que s'apunti tothom.
Que s'apunti tothom.
Moltes gràcies.
Bueno, escolti, no deixin d'aplaudir, perquè, i no marxeu, perquè amb tots vostès, Miquel Missé, i avui amb Clara Serra, brava!
Bé,
que emocionant aquesta entrevista. Bueno, agafarem ara una altra carretera per una altra cosa molt, molt emocionant que està passant ara mateix, i és que avui arriba a les llibreries el darrer llibre de Clara Serra, El sentido de consentir, editat per la col·lecció Nuevos Cuadernos al Grama. La Clara Serra és, sens dubte, una de les veus més lúcides del feminisme en aquests moments. És investigadora al Centre d'Investigació Teòrica, Gènere i Sexualitat de la Universitat de Barcelona, l'ADUC. Benvinguda, Clara.
Moltes gràcies.
I abans que res, moltíssimes felicitats per aquest nou llibre, on estàs fent un exercici superdelicat, que realment crec que arribarà molts i moltes lectores amb ganes de... O sigui, estàs obrint una finestra per pensar. I jo crec que la literatura té aquesta potència. Tu fa molt de temps que estàs reflexionant i escrivint articles intentant desenvolupar una mirada crítica sobre com la nostra societat i el feminisme i la legislació estan pensant el consentiment, la violència sexual, etc. T'hem llegit a les teves tribunes del País, també el llibre que vas coordinar Alianza Rebeldes amb Laura Macaya i amb Cristina Garayzábal. Fa temps que estàs caminant i finalment ara arriba la proposta d'aquest llibre on desenvolupes aquesta crítica molt estructurada i sobretot molt pedagògica i molt fina, que no és fàcil. Llavors, allà vamos. En aquest llibre tu estàs plantejant una crítica feminista, l'eslògan del solo si es sí, la forma amb la qual es parla avui en dia el consentiment. Tu ets una persona molt compromesa en combatre la violència sexual i en aquest llibre estàs venint a dir: crec que no estem agafant la bona carretera. I comences dient: crec que el consentiment és més un problema que una solució. Llavors, Clara, endavant, per què això?
Bueno, primero, moltes gràcies. Estoy contentísima de estar aquí otra vez con vosotros. A ver, me alegra que digas que es pedagógico, porque era un reto escribir un libro tan cortito. O sea, Nuevos Cuadernos es una colección maravillosa, pero es un libro muy cortito, o sea, de incidir en un debate. Y este debate, yo creo que también porque ha estado muy secuestrado por una lógica política, sobre todo también por una derecha que ha hecho un uso torticero, ¿no?, y totalmente tergiversado de la situación, el debate ha estado muy secuestrado, ha estado muy intoxicado, y era como, bueno, ¿cómo abrimos ahora como una ventanita por la que empezar a decir, bueno, vamos a hablar un poco más tranquilamente, porque creo que hay en debate, o sea, que hay en juego un debate muy importante, no solo para las izquierdas, para el feminismo? Porque una de las cosas que quería contar es, oye, que el feminismo lleva debatiendo sobre el consentimiento y las distintas maneras de pensarlas y no estando muy de acuerdo muchísimo tiempo. En los años 80, en lo que se llamó las guerras del sexo en Estados Unidos, lo contaba un poco ahí, las feministas estuvieron no solamente en desacuerdo con el tema del trabajo sexual, que evidentemente implica una noción de consentimiento, sino el tema del sadomasoquismo, que fue... Bueno, ríos de tinta corrieron, ¿no?
La pornografía también era una...
La pornografía, temas, ¿no? Esa es quizás la más famosa, ¿no?
Això sorprèn del llibre, que el feminisme porta dècades parlant d'aquests temes i en seguim parlant sense tenir en compte el que ja s'ha parlat, diguéssim. És una cosa que és extraordinària.
Claro, o sea, no olvidemos los debates feministas y ya lo que llevan dado el feminismo, ¿no?
Sí,
y claro, que
ha enseñado, ¿no?
Con la cuestión del sí es sí, una de las cosas que no lo he podido contar mucho en el libro, porque, a ver, ha habido un dolor aquí, porque era como, no puedo contar más, y me decía Anagrama, ni una página más, y era como, bueno, pues ya.
Está perfecto el libro.
Está perfecto.
Bueno, en realidad, si Anagrama supierais todo lo que no está ahí, hay
pues
mucho.
Pues haces otro, pero este está perfecto.
Este está maravilloso.
Es un cómic.
Pero con el tema del solo sí es sí, ¿no? Una de las cosas que no me daba tiempo a decir, oye, el sadomasoquismo, que es indudablemente una cultura del consentimiento, fundamentalmente está pensado desde el marco del no es no. De hecho, para el sadomasoquismo lo más importante es garantizar que se pueda decir que no. Y a partir de la posibilidad de decir que no, que muchas veces hay hasta una palabra clave, todo puede empezar a funcionar. Entonces, claro, me parece como que no podemos olvidar que hay culturas del consentimiento, que evidentemente son del consentimiento, enmarcadas dentro más bien de ese marco, ¿no? Lo digo porque el debate ha estado muy tergiversado cuando hemos dicho o el marco patriarcal y los jueces machistas o el solo sí es sí. Oye, un momento, vamos a pensar un poco todo lo que hay aquí en juego, ¿no?
Y espai al mig. En el llibre, crec que efectivament, per guiar una mica la nostra audiència, tu estàs una mica plantejant que el lema del solo sí és sí és una manera de pensar el consentiment una mica problemàtica, i tu potser, per spoiler, para que nadie se pierda, estaries plantejant que val la pena tornar al no és no. I per fer aquest exercici, el llibre té com dos grans pilars. Té com dos grans línies de per què potser això ho hem de pensar. La primera, crec que és superinteressant, on la que expliques, fent una certa història del feminisme, aquesta enorme discussió on el feminisme porta molta estona amb un debat intern sobre com entendre sexualitat, violència i poder. Tu penses que aquí hi ha una gran branca que hem d'atendre. Quina és aquesta reflexió?
Vale, la pregunta es muy complicada, pero...
Miguel Mise.
Claro, a ver...
Hay confianza.
Claro, la cuestión de volver al no es no, es más bien, yo proponía aquí más bien, que tenemos que elegir un poco cuál es, digamos, el marco normal en el que el derecho piensa el sexo. Porque es muy importante si legislas a partir de la norma o a partir de la excepción. Esto todo jurista lo sabe. Y cuando legislas a partir de la excepción, haces cosas un poco raras. Yo quería decir que creo que a veces, efectivamente, no se puede decir que no en algunos contextos. Creo que el caso de la manada es claramente un caso.
Hablas de aquest caso, exacto. Y se explica molt bé això que t'ha preguntat Miquel amb el cas de la manada.
Ella se bloquea y no puede decir nada.
Claro,
que no.
Yo creo que la sentencia final, la del Supremo, dice muy bien contra la contra este juicio particular, ¿no?, que vimos antes, que en ese contexto no era posible decir que no, y ese es un buen juicio, que ateniéndose al contexto dice, en este contexto no se puede decir que no. Para mí el salto cualitativo se ha dado cuando se ha empezado como a asumir que en todo contexto y en todo lugar nunca jamás se podrá decir que no, lo cual no me parece lo mismo. Entonces, mi posición es, claro que a veces quizás no se puede decir que no, pero creo que no se puede renunciar por completo y dar esto como una superación feminista, el hecho de que las mujeres a veces no podamos expresar una negativa. O sea, a mí me parece feminista el lema del no es no. Por cierto, ha sido feminista siempre, o sea, lo hemos tenido en nuestras manifestaciones, hemos llevado esas pancartas como una manera de decir a la sociedad, oye, cuando una mujer dice que no, tú eso lo respetas, como una manera de decirle al Estado, si el hombre no lo respeta, entonces tú intervienes, y como una manera de empoderar a las mujeres y a las niñas y decirle a una chica o a nuestras chavalas, oye, cuando no te apetece darle el beso al señor ese que te pide el beso, dices que no. Y vamos a prepararnos todos para que decir que no sea posible. Me parece muy importante que decir que no sea posible. Entonces, quizás tendremos que trabajar en el mundo para hacerlo más posible, para que sea más fácil. Por cierto, claro que una mujer más pobre que menos pobre podrá decir que no con más dificultad. Bueno, pues trabajemos en el mundo para que sea más posible. Pero ¿de verdad es un avance feminista renunciar a que sea posible? Yo esto me parece más que discutible, ¿no? Y eso es lo que me parece que hay en juego en esta especie de abandono total de ese lema y entrada en otro lema donde supuestamente el sí es libertad pura, que yo quería plantear también en el libro. Oye, perdona, si no se puede decir que no, no sé muy bien por qué decir que sí parece tan problemático, ¿no?
Jo crec que això ho expliques superbé i d'una manera molt fina quan dius aquesta cosa entre violència i poder, que l'expliques molt bé. Una cosa és que hi hagi desigualtat de poder en la societat, i això no vol dir que totes les decisions que prenem en aquests marcs estiguin viciades. I una altra cosa és la violència. I jo crec que aquest matís entre, clar que hi ha desigualtat, però en marcs de desigualtat hi ha agència per decidir.
Exacto.
Hi ha desigualtat entre homes i dones? Sí. La heterosexualitat sempre estarà viciada? Home.
Claro, es que yo creo que esto es un debate que además trasciende el tema del consentimiento. Está súper presente en el feminismo y diría que también en el movimiento LGTB también, ¿eh? O sea, cuando empezamos a decir que toda desigualdad de poder vulnera las condiciones en las que un sujeto tiene que ser tenido en cuenta cuando dice cosas, empezamos a decir que las relaciones intergeneracionales entre las personas, por ejemplo, vulneran ya el consentimiento. O empezamos a decir, no sé por qué no empezamos a decir que una relación entre razas, por ejemplo, situadas en lugares de poder diferentes, no vulnera el consentimiento. El otro día leía una noticia, me pareció inquietante, diciendo que algunas universidades catalanas decían que igual había que prohibir directamente las relaciones entre profesores y alumnos. Y yo decía, ¿prohibir? Hostia, esto como receta en un contexto norteamericano de años 80 me suena. Como receta aquí me parece más que problemática. Hostia, entonces vamos a pararnos un momento a ver qué significa esto, porque, por cierto, el argumento de que en la situación de vulnerabilidad y desigualdad de poder falsea la voluntad de los sujetos fue el que se utilizó para negar el voto de las mujeres. Por una parte, el feminismo que dijo, hombre, las mujeres tienen el coco comido por los curas y, por cierto, han ido menos a la escuela que los hombres. Hombre, en situaciones de desigualdad de poder yo creo que no hay que darles el voto. No, es que clear, podemos llegar a estas situaciones. Entonces,
i després una altra cosa també, la teoria del sí és sí, no sé si vaig equivocat o no, però sempre hi ha, és una cosa que jo crec que molts homes heterosexuals cis-heteros, el que em diuen cis-hetero, doncs s'ha sentit incòmode, perquè hem a més la sospita de que qualsevol cis-hetero és un violador en potència. I és clar, això no és així.
Bueno, sí, aquí es un tema muy complejo, ¿no? Porque hay una incomodidad y un malestar masculino.
Más o menos que lo del Miquel de antes.
No, o sea, trae esa escena una cosa que es como que tiene que ver con este malestar, ¿no? Y esta incomodidad masculina que yo creo que tiene muchas,
muchas
causas, ramificaciones, ¿no?
Sí.
Pero efectivamente yo creo que si seguimos el marco de en una relación de desigualdad nunca se puede consentir, acabamos llegando, lo apuntaba Miki, a, hombre, pues entonces a lo mejor una relación entre dos mujeres es más igualitaria y ahí las mujeres consienten, y una relación heterosexual tiene que estar bajo sospecha siempre, por sistema. Y ahí a lo mejor hay quien tiene un poco de razón en sentirse señalado por sistema. Uh-huh. Y claro, hay una parte del feminismo que ha dicho, hombre, lo que no puede ser es que la heterosexualidad sea obligatoria, pero lo que no puede ser es que el lesbianismo sea obligatorio, ¿no?
Claro,
porque entonces hacemos un pan con más claro, hostia.
Y después ya la cosa... Perdona, Miquel.
No, dic que perquè crec que ja aquest és un primer pilar del llibre, on dius, bueno, la forma amb la qual estem entenent el consentiment a través de la doctrina del sí és sí és una mica hereva d'aquest feminisme a la dominació, on diu hi ha desigualtat, no hi pot haver consentiment, però després hi ha una altra part del llibre, el segon pilar, que entres en una altra contradicció superinteressant, on semblaria que estaríem en una lògica que tu anomenes de neoliberalisme sexual, on, d'una banda, és superdifícil dir que no, perquè hi ha molta desigualtat, però, alhora, sembla que el consentiment seria molt fàcil dir que si és molt clar, és molt evident, i sempre se sap. I aquí també t'avances en un territori superinteressant, no?
Sí, és que jo quería sacar a la luz como un poco una contradicción, o por lo menos una aporía, o algo un poco paradójico, que es que, al mismo tiempo que avanza un discurso que dice el sí es sí, es necesario porque las mujeres no pueden decir que no, que en última instancia lleva a cuestionar que el consentimiento tenga que ser válido, avanza un discurso todo el rato de decir que sí es facilísimo, pacta todo permanentemente, un discurso que se nos anima a las mujeres permanentemente a expresar, un discurso contractualista, donde por lo visto, decir que no es posible, y decir que sí es facilísimo, y además...
Y lo sabes siempre todo.
Y lo sabes siempre todo, y
todo
digo,
perfecto,
pero vamos a ver, no era posible ni decir que no,
claro.
Y ahora decir que sí, o sea, pero esto es muy raro, ¿no?
Y decir que sí antes de empezar a lo que vaya a ser, es decir,
sí,
bueno,
sí,
saber lo que va a pasar.
Aquí hay una otra cosa que yo creo que es fundamental del libro también, que, bueno, tú remetes la psicoanálisis, diguéssim, y a la psicoanálisis, a la evolución de la psicoanálisis. Yo de las faig chistes sobre la psicoanálisis, sobre Freud y Lacan, porque, vamos, que me parece totalmente chistable. Pero es verdad que es fundamental, diguéssim, y es uno de los pilares de la nuestra construcción civilizatoria actual. Pero que es això del desig, de reflexionar sobre qué es el desig, y que muchas vegades no sabes el que desitges, fins i tot estant-hi en la relació sexual i en tantes d'altres, potser no sabies que desitjaves això i ho descobreixes.
O canvies d'opinió.
Con les mans en la massa. O canvies d'opinió o no, però de vegades canvies d'opinió a millor, diguéssim,
Clar,
que això, saps?
Sí, o sea, te puede pasar en una relación sexual que algo a lo que has consentido y que creías que te iba a gustar, pues no te ha gustado,
sí.
Pero te puede pasar que acabas una relación y dices... Oye, pues a mí no sabía que esto me gustaba.
Sí, sí, fíjate.
Pues mira,
exacto.
Oye, por cierto, bastante la gracia del sexo depende bastante de esto. Qué bien.
Y luego otra cosa, también es verdad que muchas veces si tú pensabas que esto te agradaría, de hacer la relación no ha surgit como tú volías, porque te has fet mal, porque te has ferit, porque te has sentit humiliada y tal, eso tampoco, no hauria de ser considerada violencia. Es decir, que el sexo, las relaciones sexuales pueden arribar a ser una aventura y, por tanto...
Claro, yo creo que aquí es muy importante que distingamos como un riesgo que no queremos correr, es decir, la violencia no puede existir, y aquí debemos poner un límite. Y otra cosa es que todo malestar o toda incomodidad o todo desagrado en el sexo sea inmediatamente violencia. No es lo mismo. Entonces, cuando tú distingues el consentimiento del deseo, te puede pasar que no era muy deseada una cosa, pero eso no quiere decir que sea un delito. Y yo creo que tenemos que abrir esta diferencia, o entramos en un terreno también, que yo creo que por eso enlaza con nuestro debate del punitivismo, ¿no? Porque, claro, si no, no te ha agradado algo o no enlazo con tu deseo y entonces ha sido una agresión sexual, qué delicado,
qué
¿no?
Delicado.
Qué delicado también, porque estamos diciendo con eso que el derecho penal tendría que estar conociendo los deseos de los sujetos para poder discriminar la violencia. Y una de las cosas es, ¿pero en serio en un tribunal se conoce lo que los sujetos desean? Cuando ni los propios sujetos, como decía Marc, conocen lo que desean.
Creo que eso m'acaba, Miquel, no tenim més temps, hem de fer publicitat, però voldria acabar amb la... Perdona, no sé si és spoiler o no. Digues, ràpidament.
No, abans de tancar direm on poden anar a sentir la Clara, que està presentant
clar.
Això.
Quan la presenta el llibre?
Primera cosa, el presentes el 6 de febrer a la Ciutat Invisible amb convidats de luxe.
Com tu?
Bueno, jo solo presentaré, però vendrà Carme Aguil, una jueza maravillosa, Cristina Razabal, Mireia Veí, i estaràs allí. I també, si voleu sentir la Clara, aquesta tarda a l'Institut Francès dialogant amb Carol Twin, l'escriptora, i també...
A quina hora? A l'Institut Francès avui?
A les 7.
Un diàleg sobre aquest llibre i aquesta pel·lícula que es deia El Acusado, sobre una... Molt, molt interessant. Vull dir que la Clara està cap a fora, aneu-la a veure, aneu-la a escoltar, llegiu aquest llibre meravellós.
Aquest llibre es llegeix, de veritat que... Jo vull acabar dient que el que acaba la última pàgina, acaba el llibre dient: defender los límites del consentimiento y a la vez su validez es defender que en efecto probablemente no siempre sepamos lo que queramos. Pero ¿acaso alguien lo sabe mejor que nosotras? Pues eso, sí señora.
Exacto.
Clara Serra, el sentido de consentir a nuevos puede vernos anagrama fundamental. Gracias, Miquel, un cop més.
No, no.
Anem a publicitat i immediatament després Rocío Sáenz.
Vostè primer, amb Marc Giró.
És ara o mai. Gaudeix dels descomptes finals a la Roca Village. Visita el Village i descobreix els descomptes més irresistibles a les teves firmes preferides. Scalpers, Zadig & Voltaire o Coach. Te'ls perdràs?
T'esperem a la Roca Village de dilluns a diumenge fins a les 9 de la nit per viure un destí de shopping únic.
Tinc passió per tot connexió, telefonia conscient que cuida la gent. Tres competitius i cooperatius, parlo amb persones que fan coses bones.
Som Connexió, l'única operadora que et farà cantar a la dutxa.
Soc de Legalitas perquè de vegades passen coses que no t'esperes. Com quan vaig tenir aquell accident i van aconseguir que m'indemnitzessin. O quan em van fer unes cremades durant la depilació làser i em van ajudar a guanyar la reclamació que vaig presentar.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Cada moment té el seu creuer. Deixa't assessorar i reserva ara el teu creuer NFL amb un 50% de descompte i tots els extras des de 149 euros. Consulta'n les condicions de la setmana del creuer de viatges al Corte Inglés.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten Viatge B, amb Esther Muñoz en directe des de la 27a Fira de l'Oli de les Borges Blanques Les Garrigues. Dissabte, 20 de gener, un programa per descobrir tota la diversitat d'olis de qualitat verge extra d'oliva que tenim al país. Des de la varietat arbequina preponderant a la zona de les Garrigues com la resta del territori català. Morrut, Ampeltre, Argudell...
Farem olioturisme a les Garrigues i viurem moltes experiències en aquesta terra d'oli. Coneixerem productors, expositors, mostres presentades a concurs i totes les varietats de la qualitat verge extra. No us ho podeu perdre.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Borges Blanques.
RAC 1. Tots som 1.
Seguim aquí amb Miquel Missé, la Clara Serra. Recordem, el sentit de consentir, nuevos cuadernos anagrama, fonamental des del nostre humil punt de vista. I en tenim un altre de punt de vista que no és humil, que també els hi recomana. Després també, Edu, tu de Laura Patau, ens han parlat de Winnipeg, el vaixell de Neruda, al Teatre Poliorama fins al 23 de gener. També fonamental, fantàstic, eh? Lola, segueix sí. Aquí perquè ja la tenim aquí.
Espero que la vagi a veure l'obra.
Exactament, així ho espero jo. Però, senyors i senyors, és una estrella sideral amb tots vostès. Rocío Sáenz!
Yo creo que mi tiempo se lo merece más Clara Serra, la verdad.
Bueno, no, vamos a contar una cosa.
Has cortado a Clara Serra para dejarme a María hablar de nada.
De nada. Pero tú es imposible que no hables de nada, cariño, porque vamos. Una cosa, ¿es veritat que tú y tus colegas teniu un grup de WhatsApp que se llama Clara Serra? ¿No me puedes contar esto, por favor? Claro,
esto es verdad, esto es verdad. Y menos así la conocí, así la conocí. Me dice, ¿sabes acosándola? Que tenemos un club de fans.
¿Pero esto de qué va? ¿Pero qué decís?
Bueno, es que a ver, cuando Clara Serra llegó a nuestras vidas, pues evidentemente era y es una esfinge griega. Entonces,
¿una esfinge griega?
Que yo hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, con eso de todo el mundo tendría que ser lesbiana. Yo ya sabes que siempre para adelante. Y...
ya lo crees sé, que ya sí, lo que sé. Todo el mundo debería ser lesbiana, ¿no?
Todo el mundo debería
es que ser lesbiana. Pero el bollo
sí es bueno. Verdad que, ojito con el consentimiento también en las lesbianas, porque cada vez nos vinculamos peor y tenemos relaciones más afectivas cis-heteropatriarcales.
Sí, això també està bé, a dir que a vegades estem parlant de les relacions heterosexuals sí. I les relacions LGTBQ+, també s'haurà de parlar moltíssim perquè serà el gran tema, serà els grans...
Y aparte que ayer estuve viendo el documental este, no vamos, de una plataforma sobre el porno en los adolescentes y está la cosa fatal, o sea, porque no hay una...
Y el porno deberíamos hablar un día, mira, que no
pues
te vengas.
Pues sí, porque yo veo ese debate también un poquito desbocado.
Desbocado.
Hay que poner un poco de calma.
De calma y un poquito de porno también, a lo mejor, quizás, habrá que poner un poquito de porno.
Yo creo que hay que quitar porno
es que
y
las madres, claro,
claro,
las
claro. Madres... Visto como madre con niños adolescentes que les llega pues, lo que les ya, llega, es complicado,
bueno,
¿eh?
Es que yo me encantaba.
¿Sabes?
O sigui,
un
jo,
día
sort,
lo hablamos.
Sí, esto hay que hablar.
Ahora aquí parlant amb vostè, senyora Lola Patau, de porno...
No, no ruborizo, no ruborizo.
Que va.
No pateixis, mal, no pateixis.
Escolta, bueno, a ver...
Es que me acaba de llegar un WhatsApp que buscan becarios para trabajar en internet por 400 euros. Está la cosa ya así.
Está la cosa ya que vas a tener que pagar tú al final.
Ay, Dios mío.
Bueno, a ver, tú vas está
sí.
Aquest,
bueno, sí, aparte de mi publicidad. Yo vengo de ver un espectáculo absolutamente maravilloso que el otro día se liaron la manta a la cabeza, pero es que me da vergüenza decir esto después de la historia de Winnie Peck.
Pero no te dé vergüenza.
No me da vergüenza, pero queda muy bien hablar sobre esto. El otro día se liaron la manta a la cabeza y de repente la Masías le hicieron un...
Uy, la Mesías.
La Mesías la hicieron un...
No la Mesía del Barça, ¿eh? No la Mesía del Barça. La Mesía, la serie de los Javis, vols dir.
¿Qué es la Mesía del Barça?
Bueno, mira...
La escola del Barça.
Ah, vale.
Es un...
Bueno, que le hicieran un musical de una sola noche absolutamente increíble. Vimos ahí a Albert Pla haciendo todo bien, porque si Albert Pla lo hace todo bien.
Todo bien.
O sea, vimos a nuestro Raúl Refri, que te dice Refri, que todavía no sabes pronunciar.
No lo sé pronunciar, Refri.
Dirigiendo un coro de 20 personas, o sea, una cosa ahí, Carmen Machi haciendo de Carmen Machi.
Pero esto va a ser el Teatro Calderón de Madrid.
Ya no se puede ver porque ha sido una noche.
O sea, una noche y ya. Pero tú has dicho, tú vas a agafar Javis, tú los conoces a los Javis porque habías estudiado con una amiga de los Javis y ibas, ¿no? Ibas en el metro con los Javis, ¿no? Tú has empezado con los Javis yendo en metro, fíjate.
Voy a empezar a poner todo lo que te cuento. Porque entre el grupo de WhatsApp acosador de clase rara...
Parla amb el Joel.
Es que, claro, hablando del consentimiento y cosificamos a Clara Serra, me da vergüenza.
Bueno, pero Clara Serra, sí. Es que aparte en el grupo de WhatsApp que tenían, dije, hostia, qué buena está Clara Serra, todo esto, sí. ¿No? Todas las bolleras de España diciendo qué buena.
También compartíamos artículos, ¿eh? O sea, que hacíamos debates.
Sí, bueno, aparte para disimular, ¿no?
Para disimular, sí.
Claro,
sí.
Claro.
Luego ya se nos pasó y nos fuimos a Cristina Morales y tal vez tenemos como una obsesión diferente con una mujer diferente.
Muy bien,
y,
claro. Fred,
y ahora está la reina Leticia, evidentemente.
Ay, ¿tenés un grupo de WhatsApp de Leticia?
Está, hombre, sí. La Leticia nos está dando una cantidad de contenido últimamente.
Sí,
pero
las bolleras de España, ¿estáis a favor de la reina Leticia? No, es maravillosa. Fíjate.
Las
bolleras
de España no estamos a favor de nada porque tenemos muy mala hostia en general. Las bolleras de España no estamos a favor de nada, pero es que ha salido por ahí noticias incluso que puede ser que la hija, bueno, no voy a decir nada, por si me voy a meter en la cárcel otra vez,
sí, lo he leído, ¿no? Yo esto muy fuerte.
Sí, pues bueno, escolta, tal de bo.
Ahora, ¿por qué no escoge este ataque de pudor de que eso no se podría decir? Se ha dicho todo.
Vamos, porque es que vengo de la Audiencia
Total,
Nacional.
Yo no quiero saberlo.
Yo vengo de la Audiencia Nacional diciendo que un señor policía me ha censurado.
Eso lo ganaste, ¿no?
No, que va, voy perdiendo.
¿Va ganando la Policía Nacional otra vez? Joder.
Va ganando Murcia, sí.
Va ganando Murcia 1, Rocío Saiz 0.
El campo de Leganés.
Això recordem que tu vas ensenyar les tetes a un concert i va venir la policia i et va dir, senyora, esto que és,
sí, no? Estamos Paco Becerra y yo ahí en la puerta de la Audiencia Nacional todos los fines de semana a ver si ganamos alguna cosa.
Bueno, a ver, la serie de los Javis, ¿qué?
Yo la serie no la he visto, pero el...
¿No has visto la serie de los
el
Javis?
El musical está estupendo, no lo he visto, pero de verdad que el musical está estupendo. He visto la actuación de Carmen Menche, que sí.
¿Pero por qué no hablas al micro? ¿Qué micro? ¿De verdad es que te digo?
Porque pero nos habíamos quedado al metro.
Ah, sí, al metro.
Al metro.
¿Ves? Es que yo le decía a Clase Radio, yo vengo aquí, este señor me hace preguntas.
Me encanta, pero yo intento seguir el tema, pero no sé cuál es el tema.
No, es que no, es la nada, la nada. Es la nada. Ella ha dicho que iba después del Winnipeg y lo tuyo, pero esto es la nada.
Pero el otro día Javi Calvo me contó lo duro que era ser actor, porque evidentemente todos hemos empezado desde abajo.
Bueno, habla por ti, que yo.
Nosotros seguimos abajo, Marguerite tenía todos los premios que se pueden dar. Bueno, que era el Princesa de Asturias.
El Nobel de Medicina me lo dan el mes que viene.
¿Ah, sí?
Voy a premio por mes. El mes que viene el premio de Nobel de Medicina. Y luego tengo otro premio de... Sí.
Pues él contaba que le habían llamado...
Pero también me van los premios de Asbardan Saida, no sé, premio también. Me encantan.
Él contaba que le habían llamado para hacer de Carbonero una película polaca. Joder. Entonces tú sabes, Edu, lo difícil que es ser actor.
Bueno, no, es facilísimo.
Claro.
Bueno, hay que decir que Edu, te lo tengo que explicar, que Edu es actor de día... funcionario de correos desde cuando...
Sí, estuve trabajando en correos, ahora ya no, durante las elecciones.
Pero tenías mucho éxito, pero tú tenías muchísimo...
Tuve muchísimo éxito.
Porque eras muy simpático y la gente solo quería votar en tu delegación de correo.
Sigue siendo, hay un problema con correos y los actores porque hay otro actor que es el protagonista de La Ruta...
Que también está trabajando
también
en
está
correos.
Correos.
Bueno, mira, qué bien.
A mí me encanta Correos. Yo te digo, yo vaya a Correos.
Solo con el nombre ya es maravilloso.
A la plaza Letamendi, perdona. Y allá, o sigui,
pero si ya no hay ni buzones.
Pero qué dices, a mí me encanta porque yo me compro a veces unos libros en este país, ¿cómo se llama? De los ingleses. Y me lo tienen que mandar y siempre hay unos líos de patateros y me lo solucionan las señoras de Correos y los señores de Correos del Itamendi.
Pues aquí no vamos a
tener. Yo cada vez que paso me arrodillo.
No vamos
y beso,
a aliviar aquí a Correos, lo siento. O sea,
encanta,
Correos, lo siento.
Correos, perdona. Me encanta.
Bien, tampoco funciona.
Pues funciona perfectamente. Será.
Solo en Cataluña.
Que no te concentras. Solo en Cataluña, exacto. Ah, pues mira.
Yo no voy a defender ni no defender Correos por si algún día vuelvo a picar a la puerta de Correos.
Que no es nada fácil tampoco ser de Correos porque hay que hacer una oposición y todo.
Bueno, y tienes que tener un familiar ahí que te abra la puerta, le diga, pasa, por favor.
Bueno,
¿en serio?
Bueno, pues hombre, pues ¿cómo te crees que estoy yo aquí? Porque también tengo un familiar, es que claro,
hombre,
es que estoy del mérito, ¿cómo era aquello? Los méritos, o la gente estudiar, sí, sí. La gente va a estudiar y llegar, pero ¿esto qué coño es? ¿Qué os creéis? Nosotros sigue funcionando lo de antes, Filameva, lo de los visigodos, y yo vengo de los visigodos.
Claro, como le tenéis a la hora sin hablar.
Tú has tenido un tataratara por los visigodos, pues entonces cállate. Y aquí en la calle, unos cartones, es que la vida tú dices, es que es increíble. Es que la gente se cree que luego puede, que la gente se cree que estudia un poquito y ya te enseña. Claro. Oma, por favor, Oma, por favor.
La verdad es que aquí, no será por intrusismo, porque aquí periodistas, no somos ninguno, creo.
Ninguno.
Yo sí.
¿Tú eres periodista?
Sí.
Pues ja, no se'n nota gens, eh?
I llicenciada en psicologia.
Mare de Déu, que us tampoc se'n nota de la psicologia.
Gràcies.
De
totes maneres, també, la psicologia és la carrera que faríem tots de segundes. O sea, que decir, total.
No, sí, jo no.
Sí, jo també la posé de segunda. Jo de quarta, eh? De quarta.
Imagina't tu de psicòloga.
I t'has hecho psicòloga a la quarta i la primera qual era? Periodista, pero no entré, y entonces es que hice un recorrido un poco así raro, pero llegué. Pues vaig començar psicologia, volia deixar el primer any perquè era horrible, el meu pare m'ha dit ni hablar.
Vaig dir,
vale, i vaig acabar-la, vaig conèixer...
Però tu el teu pare li feies cas, i en aquella
època... Sí, li vaig fer cas. I llavors vaig seguir i vaig acabar fent després periodisme.
Ja, ah, mira, bueno, pues vaya lío.
Los sueños se cumplen, estrés.
Sí, porque su sueño es trabajar conmigo, claramente.
Totalmente, vamos. Desde primero de
trabajar con el Basté, y la han colocado aquí conmigo.
El
¿tú te puedes creer esta señora cómo está destrozada?
Con el que hay público, ¿no? Porque cuando llegamos aquí, bueno, total, que fue maravilloso y estupendo. Y yo lo que te quiero contar es que...
¿Ha sonado Estela Maris?
No ha sonado Estela Maris, pues, porque nos han puesto un técnico de sonido nuevo hoy.
Sí, es que hace escalada.
¿Está sonando?
Si surgen los vientos de la tentación y te arrojan a las rocas de la tribulación.
Vale, ya ha sonado. Oye, ¿qué más? Nos está quedando muy ordenado y muy bien, ¿eh?
Son maravillosos, o sea, más allá de lo que es la broma, lo jocoso y demás, detrás de Estela Maris hay unas bailarinas y unas actrices estupendas.
Me encanta. Mira,
Edu, tú sabes quiénes son.
Mabel, maravillosa.
Efectivamente, Cristina, que malagueña, estupenda. O sea, que en realidad se haga ese trabajo
las
de fondo.
Las Estela Maris catalanas detrás. Podrían venir un día, me las podrías traer.
No son todas catalanas, ¿eh?
Bueno, las
bueno, Mabel
catalanas,
sí. Mabel es catalana, ¿no?
Si
no
Mabel es aquesta que es de Lleida.
Sí.
Amaya es de Pamplona.
No, Amaya es vecina mía, perdona, que yo Amaya, pero mira, cada vez que digo Amaya, aquí se hay que aplaudir.
¿Cómo que es vecina tuya?
Pues porque ella no se las quedó a la champla.
Ah, veo por aquí.
Veo por allá. Sí, creo yo. Yo me la encuentro con su hermano, que es el manager, en los bares, hablando y discutiendo de que esto, que lo otro, tal.
O sea, hablando, lo que hacen las personas.
No, porque habla ella con su manager, que es el hermano, y le digo, venga, tienes que hacer esto. La otra le dice que no, tienes que hacer esto. La otra le dice que no, tienes que hacer esto.
Pues, sí, que escoltas las conversas de los altres.
No, pero ho veig gesticulant, bueno, porque
la manager de Rosalía, su madre, no le ha ido tan mal.
Claro.
El caso es que detrás de eso también estuvo Papá Topo, que es un grupo que yo
reivindico
durante muchísimos años, que ha hecho una canción estupenda, y detrás está Hidrogenes.
Ahora, Kitana Badí, venga, que hay que otro aplauso. I de fet, van venir aquí. Sí. T'has escoltat el disco d'Hidrogenes a Ciutat de Zorra? Por favor, m'encanta.
No, però sí, és verdad que vi la broma esa de Ciutat de Zorra. Que,
ah, de Zorra, que sí. Que esto le pasó a Rocío Sainz al programa Late Show.
No, yo no estaba.
Que estaba alucinada. Estaba alucinada.
Yo no estaba.
Van venir, ya, qué pena, ¿no? Que no estuviera. Va a venir, ¿cómo se llaman estos? Hidrogenes. Van cantar Ciutat de Zorra. Y estaba esta Rubio.
Pilar.
Pilar Rubio. Que estaba alucinada.
Yo no estaba, es porque
estaba alucinada, porque iba escuchando el ensayo y tal. Y dice, estos señores, sí. Creía que era Ciutat de Zorra. Oye, pero esto es que canta, Ciutat de Zorra. Y le encantaba.
Esto
digo,
es
yo
como,
digo, en Barcelona, que somos todas muy zorras,
como cuando
cariño.
En España tuvieron que quitar el Nissan Pajero. Porque, claro.
Ay, pues ¿por qué lo quitaron?
Yo porque tengo esta información, es terrible. El Nissan Pajero tuvieron que quitarlo de la circulación.
Sí, pero
podríamos hacer un día un tema de cosas.
¿Las pajas? ¿O cómo? ¿Cosas que han quitado?
No, porque la paja es consentimiento y eso ya lo hemos hablado.
Pero la paja te hace consentimiento con ti mismo. Ahí estamos hablando de esto con una señora republicana de 90 años, por
favor.
Hay
un prosecco italiano.
¿Cómo estamos hablando de masturbación?
Un momento, que Eduardo está hablando.
Hay un prosecco italiano que se llama Follador.
Hombre, pero esto lo queremos
follador.
Ver.
Follador.
Pues sí, yo también lo quiero. A ver, Joel, ¿qué ha follado?
Mi época de camarero.
A ver, Joel, nos tenemos que ir. Bueno, muchísimas gracias, Rocío Sainz. Luego dices que tienes problemas de cobrar la sección de no sé qué, pero es que claro, esta sección, es que claro, debes decir en el interés de esta señora que coño va a cobrar, pues esto es
bueno, pues que, detrás de lo mainstream veáis que hay lo... ¿Qué es lo contrario de lo mainstream?
Lo tú. Hasta luego.
Usted primer, a Marc Giró. RAC 1.
Gener es fa interminable. Però amb els extra descomptes de Viladecans d'Estyle Outlets, amb un 70% de descompte en marques com Nike, Adidas, Liu Jo, Desigual i moltes més, hem aconseguit escurçar-ho. Vine a Viladecans d'Estyle Outlets i gaudeix dels extra descomptes i del gener, perquè et passarà molt ràpid.
Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionas de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliner d'avellanes. Més bombón. Mmm. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
I aquest sofà al llit? Si ja en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís!
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Comença l'any amb els millors espectacles amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licors.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
Des de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC 1. Avui, des de l'estudi mòdic, modest estudi que tenim, sí, a RAC 1, tenim. Saludem a Javier Coronas. Javier, bona tarda.
Hola, Javier.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda, Javier.
Toni, te he hecho una canción, te la puedo cantar.
Hombre, por favor.
Toni Clapés, Toni Clapés, ¿cómo podría yo vivir? ¿Cómo podría yo vivir? Ay, si un hombre como él...
Ya está.
No está mal, ¿no?
Vale.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
Nosaltres marxem, demà ens retrobem, recordeu, Clara Serra, el sentido de consentir, nuevos cuadernos en anagrama. L'obra de teatre Winnipeg, com era?
Winnipeg, el vaixell de Neruda, fins al 23 de... Gener,
al Poliorama. I tu?
El 13 d'abril presento el disco en Catalunya.
En Catalunya. I tu querías ara que hiciéramos la mención de los turrons Vicenç, que s'ha acabat.
No, però me lo han esfollado. Venid aquí.
Bueno, una abraçada fins demà, Muy bien.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Som de mar.
I de muntanya.
Som del sud.
I també del nord.
Som de ciutat.
I de poble. I som de plaça.
I també d'avinguda.
Som del barri.
I som sempre bons veïns.
Som Condis.
Som a prop. Som d'aquí.
Si sents que tot va sobre rodes i no vols que cap sotregada t'ho espatlli, l'assegurança de cotxe de Línia Directa està feta per tu. A més d'estalviar-te uns bons calés, mai no et quedaràs tirat, perquè tens cotxe de substitució també en cas d'avaria. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Cada moment té el seu creuer.
Deixa't assessorar i reserva ara el teu creuer NFL amb un 50% de descompte i tots els extras des de 149 euros. Consulta'n les condicions de la setmana del creuer de viatges al Corte Inglés.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una nova vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una nova vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som més 1.
Per favor, si vaig superbé de temps. Núria Través, aquestes estàs, Xavi Roca, amb la superbé,
bona
tarda. Encara no practiques el doble estalvi? Doncs molt atent al que ens expliquen els nostres amics de La Sirena.
A vegades duplicar les coses és estrany. I a vegades és increïble. Com el doble estalvi de La Sirena. Perquè fins al 24 de gener tens superdescomptes de fins al 70% en segones unitats. I a més, et retornem.